Han començat l'enderroc de Can Ramis, l'edifici històric que havia estat la vivenda de l'emblemàtic pintor escalenc Rafael Ramis. Després que el 2024 l'Ajuntament adjudiqués la venda de Can Ramis a una empresa privada, aquest dijous s'han iniciat les obres per l'enderrocament de l'edifici, tot i tenir bona part de l'oposició política en contra. La Generalitat confirma 320.000 euros per l'escala destinats a la millora d'instal·lacions esportives. Durant el 2026 es refarà la coberta del pavelló d'esports i es canviarà la gespa del camp de futbol petit. Rècord de poca tramuntana. Els observatoris de l'Escala i l'Estartit baten un nou rècord a la baixa dels registres de tramuntana. L'any 2025 ha tancat amb el registre més baix dels darrers 30 anys a la Costa Brava, una tendència que es consolida els darrers 10 anys. La Sala Polivalent acull la Copa Catalana d'Escacs amb 200 participants. El CER ha anunciat aquest diumenge al matí que la Sala Polivalent serà escenari de la Copa Catalana Territorial de Girona. El club va presentar la candidatura i finalment ha estat l'escollit per dur a terme aquest torneig que es farà també a Vic, Gandesa i a les Borges Blanques. I el temps, aniran arribant núvols que avui seran molt trencats, però demà migdia i tarda deixaran algun ruixat. La temperatura pujarà un xic, sobretot de matinada. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 8 de gener. Podeu seguir atents a la informació a través de les reemissions de l'informatiu. Res més. Nosaltres hi tornem demà. Que passin una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar. Una segona hora on parlarem amb un pescador de Calella que té embarcació però no té port. Ho entendrem millor d'aquí uns minutets. Descobrirem què és la nova iniciativa L'Ampolla Activa, un perfil que aglutina, ja us ho avancem, comerç, restauració i empreses. I anirem fins a les platges per conèixer la Bioplatges, que s'ha fet durant 2 anys, i saber quins són els seus resultats. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Rana Mar. La ciutat de Calella, al Maresme Nord, no té port, però té tradició pescadora. De fet, la de la platja més cèntrica hi ha barques de pesca que regularment surten a la mar. Ara a l'hivern viuen més tranquil·les, però a l'estiu conviuen amb banyistes, tant locals com turistes. Avui coneixerem un dels pescadors que surt a mar amb una d'aquestes barques, Oriol.
Doncs sí, Marina, ho has explicat molt bé. Calella té aquesta imatge bucòlica de la platja gran amb aquestes barques de pesca que, doncs, amarrades a la sorra de la platja, i darrere d'aquestes barques, o amb aquestes barques, hi ha gent, hi ha pescadors. Un d'ells és el Toni Morell, amb qui estic avui, el tinc aquí al meu costat. Toni, molt bona tarda.
Molt bona tarda tinguem.
Bé, parlem d'aquesta situació de la pesca a la ciutat de Calella. En primer lloc, doncs, parlem de del fet d'això, que aquí a Calella no hi ha port, però sí que hi ha pescadors i veiem, doncs, barques a la sorra de la platja.
Bé, sí, és veritat. Som un últim reducte, juntament, doncs, amb les poblacions veïnes de Pineda, Sant Pol, no sé ja ben bé què queda malgrat. Som l'últim reducte del que havia sigut, doncs, un passat no gaire llunyà, força esplendorós en quant a la pesca. Hi havia els pescadors professionals, que, evidentment, amb els anys, una vegada hi van ser els ports de, sobretot d'Arenys de Mar i també de Blanes, doncs tothom va anar marxant, van anar als ports de refugi, i bé, durant uns anys, doncs, aquests pescadors van fer, es van guanyar la vida allà, però malauradament tot això també ha anat minvant moltíssim en quant a la pesca professional. I aquí, en el cas de Calella, doncs hem quedat uns quants que estem aquí mantinguent aquest esperit de la pesca no professional, pesca d'aficionat, i mantenim aquestes embarcacions, aquests llaguts, que ens fa molta il·lusió també mantenir-los a prop. Com tantes coses avui en dia, anem quedant la gent ja una mica gran, majoritàriament, i el jovent no vol saber gaire gran cosa. Però vaja, de moment tenim aquestes embarcacions aquí i fa goig tenir-los, la veritat.
Estèticament segur que és molt bonic veure barques a la platja, però a més també quan sortiu, quan torneu, clar, a vegades és doncs, el mateix estiu, que hi ha gent banyant-se a la platja, que aquella població turística, i en canvi vosaltres doncs, arribeu cap a la costa, veniu de pescar, heu de conviure amb aquesta situació, també és bonic tot això.
Doncs mira, la veritat és que sí, ara mateix puc dir, sense por d'equivocar-me, que el que estem fent nosaltres és el mateix que fèiem els antics, els avis i els besavis, perquè a l'hora de varar, de posar una barca a l'aigua, ho fem exactament igual que ells. Si, per exemple, ens traslladéssim a l'any 1900, doncs seria exactament com ho fem ara, que ja, que Déu-n'hi-do, té el seu mèrit. A l'hora de treure l'embarcació, també, però si abans hi havia uns mitjans que no eren els d'ara, ara tenim un comandament a distància i un motor que ens ajuda moltíssim, però vaja, a l'hora de posar els pals, a l'hora de fer la maniobra és exactament el mateix i tal com tu dius, hem de conviure amb la gent com ja feien els anys 60 i 70, que veiem aquells reportatges o aquelles fotos, que veiem aquella generació de gent tan important de turistes, aquells primers turistes i les embarcacions de la gent més grosses que les d'ara, que arribaven i tothom es havia de raconar. Ara, en plan més modest, com aquell qui diu, és el mateix.
Explica'm ben bé com ho feu, Toni, per tornar de mar, portar la barca fins a la sorra de la platja per treure-la, em comentes, doncs, amb uns pals, amb un cable que les estira. Com va això?
Bueno, doncs, mira, l'embarcació, suposem la posada ara mateix sobre la sorra, i posem un cap, diguem una corda, i aquesta corda és la que ens permet anar empenyent de mica en mica, i a mesura que la barca va baixant, anem aguantant amb la corda, perquè si no ella baixaria i ens aniria a la sorra i no podria ser. El que fem, doncs, és anar empenyent i a mesura que els pals van sortint, els anem posant fins que arribem a l'aigua. S'ha de tindre ja una mica d'experiència, perquè, esclar, ja sabem que aquí, aquesta mar, que aquí no hi ha cap refugi, i, bueno, amb els anys vas aprenent quan ve una mica d'onada, bé, quan has de deixar els pals, els has de tornar a posar tots cap a dalt. És una feinada, i per això d'interès entre el jovent no n'hi ha gaire, però, bueno, darrerament hi ha hagut un parell d'embarcacions que s'han traspassat, que s'han venut, i la gent que ho ha agafat és 35, 40 anys, i això ens agrada, i doncs, tal com t'he dit, aquesta embarcació, un cop és a l'aigua, després ho fem al revés. Quan l'embarcació deixa l'aigua i queda amarrada a la sorra, amarrada, bueno, doncs s'hi ha de posar un pal, s'hi ha de posar els peus, i tira amb el comandament, i una vegada el primer pal, doncs ja és un seguit, el segon, el tercer, i tots aquesta mitja dotzena de pals que cada embarcació sol tenir. És veritat que la sorra a la platja és una cosa viva, que es mou. I avui tenim la platja plana, i la sorra, vull dir, i per efectes d'una mar que ha vingut d'aquí, de Llevant o de Garbí, quan hi tornem, llavors ja fa uns bonys, fa unes coses que, bueno, els hem de saber anar trampejant, i així ho anem fent. La veritat és que estem contents de poder anar mantinguent. Ara mateix l'entitat ha entrat una junta nova molt jove, estem molt contents, i sembla que de moment aquesta petita representació del que havia sigut un passat no gaire llunyà, esplendorós d'aquestes poblacions de marina, no té res a veure, perquè fixa't que per venir a parlar de la pesca ho he de fer un servidor, que jo amb molt de gust, perquè no tinc res a veure amb la pesca professional, però que, en canvi, estem contents i orgullosos de tindre aquests 40 o 50 metres de la platja on la gent ens té com a referència, i quantes fotografies no s'han fet per part de gent d'aquí, per part d'estrangers que ens venen a visitar i que agrada. I bueno, mentre puguem, ho anirem mantinguent.
Perquè us agrada, em comentes ben bé, perquè tan fàcil com és arribar a port, atracar, deixar el vaixell sense cap feinada com aquesta que teniu, realment, si ho feu, és perquè esteu convençuts de mantenir això.
Per descomptat. La gent que està... Home, si parlem de temes econòmics, no té color, perquè aquí paguem una petita quota per mantenir-nos les nostres despeses, una avaria que hi pugui haver, i si te'n vas a un port, llavors jo no sé ben bé què es paga, però segurament és una cosa desorbitada comparada amb el que paguem nosaltres. No, nosaltres aquí estem, com tu dius, per convicció. També és veritat que, com tants altres sectors, això també es complica. Es complica, si m'ho permets, perquè ara, les pesqueres, vas una mica amb por, perquè en qualsevol moment passa l'autoritat, pot passar doncs la Guàrdia Civil, o pot passar, no sé si els Mossos, i ens tenen qualsevol cosa que trobin a faltar, doncs t'imposa una sanció, i això també fa que la gent reculi una mica, perquè molta d'aquesta pesquera és d'estiu, i a l'estiu convides una persona, convides dues, s'ha fet tota la vida. Aquesta gent que els convides un dia, no tornaran a venir més, perquè és aquell conegut, a veure si em convides un dia a venir, que agafem quatre resons, quatre tacons. Bueno, si tu ara, per exemple, vas a pescar i aquesta persona, que no té cap documentació, tu ja portes les teves armilles, el que hagis a portar, si et passen i et paren, et diran que aquesta persona no té la corresponent llicència, i et fotran una sanció. Llavors això també tira enrere, et fa venir una por. Jo trobo que tot plegat és injust, però està establert així, però que no juga a favor d'aquest esbarjo. Però vaja, vull dir, jo només és una reflexió que faig, que no crec que tingui gaire més repercussió, però és veritat que això passa.
Home, és interessant, perquè jo ara t'anava a dir, convida'm a donar una volta en barca, convida'm a pescar. No, perquè si t'he d'exposar una sanció, prefereixo fer l'entrevista com hem fet ara a terra ferma.
De totes maneres, sí, però de totes maneres això a l'estiu passa. Tenim les nostres embarcacions, aquests llaguts, que majoritàriament estem parlant, però també tenim embarcacions petites. I aquestes embarcacions petites, la majoria de gent d'aquesta no la veus amb tot. Ara aquest temps no venen. A partir del mes de maig venen i veus que baixen amb un convidat, amb un amic, amb la seva parella, i van a pescar i segurament es troben amb la situació que jo ara t'estic exposant. Bueno, mentre ens deixin anar fent, val, però si venen i te diuen vostè no té la llicència o no té no sé què que havia de tenir, li posarem la sanció mínima i no hi torni, i la sanció mínima són 600 euros. Home, fa remor això. Això fa mal, perquè per anar a pescar, llavors què fa? Què pot fer això? Pot fer que la gent estigui enrere i que no surti, o que deixi de pensar en comprar-se o mirar una embarcació. Bueno, això, aquesta pega hi és, aquest entrebanc hi és. Nosaltres, com que som tan minoritaris, vull dir que entre Calera i Sant Pol podíem parlar de poca gent, no tenim força per anar a dir, home, deixeu-nos una mica de màniga ampla, que hàgim de portar les nostres armilles salvavides, l'extintor, aquestes bengales, el que els hagi de dur. Tot això ho trobo normal, ja ho tenim. Però si ens ve ara el bon temps i convidem un amic i anem amb Marc, si ens repleguen, ens fotran una sanció. I això, doncs, no ajuda que aquestes entitats floreixin o vagin endavant més aviat. Es retreuen.
Sens dubte, la situació de la pesca és complicada per tota aquesta normativa, per normatives, per lleis, coses que no ajuden, i més darrerament doncs, que també se n'està parlant del sector pesquer. Però bé, Toni, explica'm una mica vosaltres com us organitzeu, quan sortiu a pescar, ho feu per afició, m'has comentat. Bé, més o menys cada quan sortiu a mar, què és el que pesqueu, més o menys que... amb què torneu cap a casa?
Mira, això fa uns anys, no gaires, perquè són ben bé del meu record, perquè ja ho feia, hi havia una sèrie de gent que o bé es havia embarcat, ja estaven jubilats i havien sigut pescadors. I aquesta gent ensenyava. ensenyava i si anaves, jo vaig tindre la sort d'anar 5 o 6 o 7 anys amb una persona que malauradament ja no hi és, i ell t'ensenyava una mica les temporades. No tot és anar a pescar el juliol i l'agost, rosons i tacons. Vull dir, ara començàvem i anàvem a pescar amb els sèpies, després venia ara el mes d'abril, maig, i hi les aranyes, que, bueno, encara hi són, no n'hi ha tantes, però encara hi són. Et ve l'estiu i aquests rosons o tacons que et parlo. I després ja quan venia ja el mes de setembre, octubre, novembre, doncs fèiem la campanya del calamar, que encara ho fem. Després, aquí davant de Calella, tot és sorra, tot és fang, no, fang és més endins, però sorra sí, però en canvi quan ens anem una mica endins, home, 4 o 5 quilòmetres endins, trobem una barra, que en diuen el Roquer, i allà doncs, es anaven a pescar serrans, a pescar pagells, es agafava aquesta classe de peix. Ara, tot això, si no t'ho ensenyen, el que no li ensenyen no sap on és, no sap com fer-ho. I això està passant, això està passant. Per portes, tal com tu has dit, som aficionats. Jo vaig a pescar quan puc, però jo tinc una altra feina. Llavors no t'hi pots dedicar, allò que dius, estic jubilat, escolta, anem-hi avui, escolta, tornem-hi demà. Això no puc fer-ho, i com jo, la majoria d'aquella gent, aquella gent que en sabien, aquella gent veterana, bueno, o s'han fet molt grans o ja no hi són. Llavors, ja t'he dit que doncs, quan se seguien les temporades, doncs, gairebé n'hi havia per tot l'any. A part del rigorós hivern, a partir de Nadal, gener, febrer, l'època que som ara, no s'hi anava gaire, perquè no, el temps no convidava, i aquí en terra el peix es manté molt inactiu. Com que tota aquesta gent veterana no hi és, els que hi ha ara, la majoria, tot això es concentra, doncs, a partir del mes de maig o juny, aquests 3 o 4 mesos d'estiu, anar a pescar aquests peixos d'estiu, aquest resol, aquest tacó, aquesta aranya, i després aquell calamar que està llaminer, gastronòmicament parlant, ja n'hi ha uns quants que encara, com que ho sabem, i anem, i aquest any encara n'hem pogut fer algun, altres anys han sigut més dolents, però bàsicament és això que t'he dit, anar seguint les temporades, però si no t'ensenyen la manera de fer-ho i quan pertoca cada espècie, doncs això queda relegat a anar a pescar amb la canyeta i poca cosa més.
I si és com anar, com tot, com anar a buscar bolets, com qualsevol altra cosa. Si no en saps, si no saps quan surten les espècies o quan predominen i no saps on buscar-les, malament rai.
Això passa, ara que dius dels bolets, quan jo era jovenet, i, bueno, hi havia un fotimer de gent que anava a buscar bolets. Jo crec que, almenys aquí, també el temps darrerament no ajuda pels bolets, per això és una altra història. Ara, la veritat, de gent, tornem amb el mateix, de gent jove que vagi a buscar bolets en aquests boscos, no en trobaràs, o en trobaràs molt poca. I els veterans, i la gent gran, bueno, com que tot això requereix un esforç físic, tant agafar la barca i varar-la com anar a aquestes muntanyes a patejar-nos-les per aquí darrere, amunt i avall, dels veterans ja acaben i amb menys. I de joves, el relleu o no hi és o és molt escàs.
Doncs bé, em comentaves abans que hi ha algú de 30-40 anys que agafa el relleu amb tema de pesca, per tant, home, un missatge per l'esperança sí que el tenim.
No, hem de ser optimistes, perquè jo no ho era gaire d'optimista, però ara darrerament, en aquest canvi que t'he comentat abans de la junta de l'entitat, perquè ja tocava, bueno, s'hi ha posat un xicot de 37 anys, i s'hi ha posat un agent que fa de tresorer i de secretari, que tampoc no hi ha cap que passi dels 45. Sí, això pot ser un missatge a l'esperança, evidentment. Home, jo no sóc pas un iaio de 85 encara, però ja sóc dels veterans, perquè els que hi havien per sobre meu o no hi són o gairebé han hagut de plegar, perquè posar això a l'aire manualment requereix un mínim de força física, i a part de coneixements que també. Però sí, no puc pas dir que això no tingui aquesta esperança. Sí que la tinc. Jo, evidentment, jo el que vol dir és que aquestes embarcacions, aquest espai minúscul que a Calella coneix tothom. Tothom mostra les barques, la zona de les barques i tota la vida. No hi ha ningú que hagi nascut a Calella que ja quan va néixer no hi fossin aquestes embarcacions. Ara n'hi ha unes altres i mirem de mantenir-ho i que per molts anys sigui. No sé jo ben bé què passarà, perquè els condicionants, el món de la pesca també és una cosa que va bastant enrere. Professionalment hi ha molts de conflictes, tu abans ho deies, i nosaltres que no ens hi guanyem la vida, bueno, per anar a fer 4 peixets per la menja, jo penso que hi seran, però ja t'he dit, el futur no sé quin serà, però el de l'entitat sembla que de moment està assegurat.
Perfecte, doncs que així sigui, per molts anys, que pugueu gaudir del mar, de pescar i de ser feliços damunt d'una barca i sobre el Mediterrani, que és el que us agrada. Toni, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, que vagi bé.
la pesca, anem fins al Delta de l'Ebre, fem parada a l'Ampolla per parlar sobre l'Ampolla Activa, el nou perfil que aglutina comerç, restauració i empreses de l'Ampolla. La companya Cel Prieto des de Delta.cat parla amb les portaveus d'aquest nou projecte. Cel.
Sí, Marina, comerços, restauració i empreses han unit esforços i s'han aglutinat tots conjuntament a través del perfil d'Instagram de l'Ampolla Activa. Anem a comentar aquest nou projecte amb Martina Curto i Nayara Villacreces, les dues empresàries que estan al capdavant de l'Ampolla Activa. Hola, xiques, benvingudes.
Bon dia.
Bon dia, Cel.
A veure, comencem pel principi, si us sembla. Expliqueu-me, perquè això és una cosa nova, no? L'Ampolla Activa és un perfil a Instagram. Expliqueu-me ben bé què feu a l'Ampolla Activa.
Bueno, l'Ampolla Activa és un perfil d'Instagram que hem creat a partir del grup de WhatsApp que tenim al comerç de l'Ampolla. Bàsicament perquè, bueno, tenim un grup de comerç, no? Però no hi havia una pàgina. Tenim la pàgina de turisme, però que s'enfoca al turisme, però no n'hi havia cap que s'enfoqués als comerços i restauració i empreses, no? Tot el que engloba l'Ampolla. Llavors, pues, bueno, Nayara i jo, que som dues persones molt inquietes, si mos seguiu a les redes socials, pues, ja ho veureu, pues, vam comentar, no?, un dia de, hosti, podríem fer un grup d'Instagram, no?, per a començar, per a promocionar, pues, tot el que és el comerç, la restauració i les empreses. En plan, jo pujo una publicació al meu perfil del meu negoci, etiqueto l'Ampolla Activa i l'Ampolla Activa ho repuja, no? Llavors, pues, vam parlar en la regidora de comerç, li vam comentar, també ho vam comentar al grup de WhatsApp i, pues, bueno, la gent estava molt, no?, molt d'acord en
nosaltres. Sí, sí.
I així va començar.
Claro, va sorgir perquè va veure, bueno, que hi havia una manca, no?, de que feia falta. Uh-huh. Llavors, feu això, englobeu, no?, comerç, restauració i empreses de l'Ampolla. Ni sou uns quants, no?
Uns sí, quants. Més un munt.
Un munt.
No sé, més de 30, diria jo, no, Martina?
Sí, penso que... és que l'Ampolla tenim molts de comerços i restaurants i som un poblasso, eh?
No, és un poble...
un poble privilegiat.
Sí, gran i que té coses, vull dir, la gent no...
Sí.
No hi ha excusa per quedar a casa, vull dir que la gent se pot moure pel poble. Llavors, bueno, vosaltres esteu, com dieu, al capdavant, no? Nayara, tu, la propietària de la biblioteca... Ai, perdó, de la llibreria Avelina...
Perdó, me n'anava... que podria dir-se biblioteca,
sí,
guai.
Però me n'anava pels llibres, de la llibreria Avelina Bainai i tu, Martina, de la Clorelàlia, Centre d'Estètica i Benestar. Llavors... hem començat per un perfil d'Instagram, però llavors el pla és fer-ho associació?
Bueno, encara no està realment determinat el que volem fer. Està una mica, pues, molt a l'aire. Però bueno, el que sí que tenim com a objectiu és promoure els comerços del poble, comerç, restauració, tot el que hi hagi a l'Ampolla. I al final, pues, bueno, és el que parlàvem. Hi havia una manca, no?, de visualització als nostres comerços i al final el que hem decidit Martina i jo és, pues, ajudar-nos entre tots a, pues, tindre més visualitzacions, que els pobles del nostre voltant també ens coneguin més i sàpiguen, pues, el que fem, les promocions que tenim, el que fem al nostre dia a dia.
Molt bé, perquè junts feu més força, no?, al final.
Sí, exacte.
Molt bé, ara hem començat estil 26. Llavors, des del grup, hi ha alguna nova proposta per enguany? Alguna, no sé, si fareu alguna iniciativa des de l'Ampolla Activa? Expliqueu-me.
Bueno, de moment, ara acabem de començar l'any perquè al final Nayara i Edgar, la campanya de Reis i tot això, pues, encara estem com una mica centrant-nos.
Sí.
A mi i meus fills encara comencen el col·le demà, llavors...
Encara demà?
Sí, encara demà. Los mestres estiran menys contents que nosaltres, però nosaltres ja tenim moltes ganes.
Yeah.
Llavors, pues, també necessito una mica de... no, i llavors també, pues, mos hem de reunir la resta, uh-huh, perquè nosaltres som els portaveus, però al final l'objectiu és comú en tots.
Les decisions les prenem entre tots,
òbviament. Exacte.
Claro.
Llavors, pues, ara mos hem de sentar, sí que hi ha una proposta de pàgina web, que tenim un dels negocis, el Javier de Dies de Platja, que es dedica a això també,
vale,
i llavors ha proposat, no?, de forma altruista també, perquè al final Nayara i jo ho hem fet de forma altruista. O sigui que invertim el nostre temps en algo que evidentment econòmicament no mos beneficia en res, perquè, o sigui, no tenim un benefici. No, al final sí, perquè estem publicitant el nostre negoci, però...
Però ho feu per amor.
Ho feu pel bé comú.
Sí, correcte.
Sí, és que al final lo bé de que gent vingui a la seva llibreria, no?, m'aporta també a mi. Perquè al final, si tots estem a un grup comú, si veuen en ella, me veuen a mi. Llavors, claro, és un benefici comú.
I tant. I tant.
Sí, llavors, pues, Javier també va comentar de fer això. Encara mos hem de reunir, o sigui, no hi ha res tancat. I llavors ens reunirem, vindran tots els comerços i empreses de restauració que puguen i decidirem i prendrem decisions.
Molt bé, llavors que hi ha una comunicació constant entre tots, no? I que les decisions, el que diem, estem a 7 de gener, però com si estéssim a 1. Vull dir que l'any no comença fins que els crios no tornen al col·le. Demà,
demà és dia 1, demà.
Correcte. Molt bé, llavors, com dieu, la regidoria de comerç esteu, l'Ampolla Activa està recolzada, no?, per la regidoria, heu parlat en la regidora, en aquest cas.
Sí, avui no podia vindre, però sí, evidentment Meritxell Faixes també és la que està en natros, i perquè a ella també li interessa, al final la seva regidoria no és la que ha d'impulsar el comerç, i això és un impuls molt potent, que al final les redes socials ben utilitzades són un foco...
I tant, és una eina molt
Som un
molt
poble
bona.
Que també hi ha molta segona vivienda de gent de ciutat,
sí.
Llavors pues, també mos beneficia això, no? Que la gent quan vinguin els caps de setmana a la seva segona vivienda, pues vulguen gastar al nostre poble.
I tant.
I no una gran ciutat on hi ha plataformes pues, que no són petit negoci. Com
que per sort, cada vegada tenim més clientela, que sí. Ho parlem molt Matina i jo. Tenim molta clientela que ve de, pues, de les ciutats, que realment tenen molta més disponibilitat a tot,
sí.
I venen a gastar l'Ampolla i ens ho diuen, que l'Ampolla compren
superbé,
supertranquils, en una atenció personalitzada,
claro,
que és el que ens
claro.
caracteritza el petit comerç, i bueno, que al final és també el nostre objectiu, que molta més gent ens conegui.
Clar, perquè al final aquesta gent que ve de fora, no?, i ve aquí a l'Ampolla, aquí trobem un servei que a les grans ciutats no estan.
Claro, molt de
servei.
Tu a tu.
Claro.
És molt proper, això és la diferència que hi ha de les grans plataformes, que no tenim este comerç a l'Ampolla. Allí tenim comerç de poble.
Claro.
És molt guai, això és que t'ho dia abans, som uns privilegiats en molts de sentits. Nosaltres a l'Ampolla tenim un privilegi de les vistes, no?
Sí.
Els passejos,
sí.
Els comerços i poder-te sentar a un restaurant a primera línia de mar sense que sentigues un munt de cotxes, un munt de motos, un munt de soroll, no? És com molta clientela meva de fora m'ho diu, és el meu lloc de pau.
Claro.
És que
i això
és
no
calma,
té preu.
És claro. Calma total.
Claro. Perquè per la gent de l'Ampolla igual ja ho té interioritzat perquè és el seu dia a dia, no? Però la gent que ve de fora diu, uau, això...
És una joia.
Claro.
És que l'Ampolla és una joia.
Bueno, l'Ampolla també ho disfrutem molt, eh?
Sí,
som passeig.
Molt conscients, nosaltres.
Tenim
el
passeig a tope de gent de l'Ampolla caminant cada dia,
molt
és
bé.
Que...
Claro.
Disfrutar cada dia és un privilegi.
S'ha d'aprofitar el que teniu.
Sí.
I parlant ara d'estos Nadals, com ha anat la campanya de Nadal a l'Ampolla?
Molt bé.
Sí?
Molt bé, la veritat és que molt bé. Sí que és cert que cada vegada més el poble fa el poble, i aquest any ho hem demostrat més que mai, trobo.
La campanya de Nadal,
sí.
Del comerç, tenim una campanya.
Que tots els comerços, pues, bueno, estan adherits a la campanya que venia arrelada de la Setmana del Comerç, i pues, bueno, se fa un llibret en 8 comerços diferents, en una compra major de 30 euros pues, tens lo segell, que suposo que això ho van dir explicar alguna entrevista.
Això per xarxes, van fer notícia,
sí.
Trobo, i per xarxes ho han
però
vist.
Sí, sí. Molt, però bueno, que això també ajuda que tot el poble pues, també compra el poble.
Claro.
Això és molt important.
Claro. I no ho hagi fet fins al 31 de gener.
Sí.
Encara són
a
temps.
Sí, encara són a temps.
Sí, sí.
Molt bé. Llavors, és un llibret, sí, que vas fent el segell i després entres al sorteig, no?
Sí, hi ha un sorteig de 1.500 i 200 euros, trobo.
250.
250. I després dels 100 primers tenen el llibre de festes de l'Ampolla anual gratuït.
Molt bé, molt bé.
O sigui,
llavors...
Tot el que fan a l'Ampolla... Tipo carnaval, no?
Carnaval,
Capidall, festes, i això ho tens
sí.
Gratuït.
Ai, mare.
Sí. És ja he portat 4.
L'altre dia vaig portar els 4 llibres.
Jo tinc 3 acabats,
ja. T'anava a dir, el premi és molt bon premi.
Els premis estan molt bé i els 100 primers també tenen un premi molt bo, també,
sí.
Perquè al final són diners si vas
sí,
sumant
sí, sí.
Cada cosa.
És bon incentiu per a que la gent participi, eh?
Sí, la veritat és que sí.
I llavors pues, fa això, no? Que a lo millor haguessis anat, jo què sé, has anat a un altre poble a buscar al metge o el que sigui i dius, ai, vaig a buscar això, i dius, ai, no. No?
Te frenen, però a l'ampolla.
Aniré allí que allí me cunyen, saps?
Sí.
I està molt bé perquè al final, mira, jo porto un bolset, ella ho sap, i allí vaig ficar los tickets i me van cunyant i l'altre dia vaig portar-ne 4.
Molt bé. Hasta el 31 de gener, eh? Sí. Tenim temps de participar. Sí. Queden dies, queden dies.
Sí, ara podeu aprofitar rebaixetes, promos, molt
bé, ara...
el que ve.
Ara han començat les rebaixes, no?
També sí, veig ja les promos de gener, eh? I febrer.
Clar, això, el comerç local també s'ho agafa i ho fa, evidentment.
Clar, i òbviament, doncs, des d'Ampolla Activa, aquestes promocions, les repenjarem de tots els comerços.
Tot se publica, si hi ha algun dubte, a l'Ampolla Activa, entre que entro la gent i allí ho trobarà tot.
I trobareu tot el dia.
Clar, és que és trobar-ho tot aglutinat, no? Tot el de l'ampolla, allí.
És facilitar la faena, no? De dir, ai, vull este tipus de servei, i has d'entrar al meu Instagram o al de Nayara, en el cas que vulguis, el seu producte. Però allí està tot, i allí pues, penges restauració, llibreria, estètica, perruqueries, bars, és que està tot.
Tot.
Tothom qui vol penjar el seu producte allí, a més ho podem dir perquè lo tinc jo activat al meu mòbil, així que puc assegurar que cada persona que etiqueta allí se puja a la seva publicació.
Martina està tots els dies repenjant, o sigui que també és d'agrair perquè pobra ja té prou feina.
Home, pues sí, vull dir, això és una feina engorrosa al final, que has d'estar al mòbil, no?, i tot el rato repenjant-ho, clar.
Jo ja em coneixes.
Però ho fa a gust.
Sí, ho faig molt a gust, la veritat és que m'encanta, ella ho sap, quan me penja un munt de gent, perquè al final a mi fer un clic és un segon. El que passa que a vegades jo tinc feina, evidentment.
Si es col·lapse, que hi ha molta gent, no? Que té...
I també a vegades jo estic treballant, no puc estar pel mòbil, però quan ho veig, ho penjo i sempre per ordre. O sigui, del primer que ho ha penjat hasta l'últim. I a mi me costa poc, no? Però és veritat que m'emociona, no?, de dir, uau, quin munt de gent mos etiqueta, no?
Sí,
som 300 seguidors, ja.
Molt bé, ens estem unint molt, el poble, la veritat, i això, pues, és molt bonic.
Heu vist bona rebuda?
Sí,
la veritat és que
molt bé, vull dir que esteu contentes, aquesta iniciativa, heu vist que de moment bé.
De moment som 305 seguidors i esperem que... que se dupliquen i tripliquen.
Molt bé, molt bé, i tant.
A veure si abans de l'estiu arribem als 2.000, va.
Vinga, de gent hi ha, l'ampolla, vull dir que només és fer rullada i ja està.
Només que ens seguissin la gent de l'ampolla ja serien més de 3.000.
Claro, doncs vinga, la gent que s'espavilo, que es fico les piles. Doncs, xiques, estarem pendents, ja anirem parlant, a veure què feu aquest any que ara hem començat, que ara hem encetat el 2026, i no res, que vaigo molt bé, l'ampolla Activa, molta sort, i no res, i que propostes com les vostres fan falta. Gràcies, xiques.
Gràcies a tu.
Doncs Marina, ja sabem que la unió fa la força i això és exactament el que han fet a l'ampolla.
Doncs n'estarem pendents i veurem quines propostes fan. Moltes gràcies, Cel.
Llops de mar, un podcast fet arran de mar. El Llops de mar d'avui s'endinsa en una botiga de pesca, però no per anar-hi a comprar, sinó per descobrir a un pescador que ha rodat molt pel món, Lot Nebot.
Per arran de mar hem parlat molt de la pesca, tenim seccions setmanals, hem entrevistat a pescadors professionals, hem entrevistat a pescadors recreatius, però fins ara no havíem baixat el que podríem dir una botiga de pesca, on la gent pot comprar tots els estris que els hi fan falta per anar a pescar. Ara mateix tenim aquí al davant hams, mosquetons, esquers artificials, fins i tot material de submarinis, esploms, és a dir, estem envoltats d'un paradís per qualsevol pescador recreatiu de l'afició que vulgui anar a comprar o vulgui anar a complementar el seu equip de pesca. I avui parlarem amb Lot Nebot, que és el propietari de la botiga on estem avui, que és Esports Can Jordi, una botiga amb molta història aquí a l'Escala, més de 60 anys de trajectòria en el món de la pesca, i justament ell fa un any i escaig que porta el control de la botiga. Ot, benvingut, primer de tot.
Moltes gràcies, Sergi. Bona tarda.
Aviam, estem en una botiga de pesca, però primer volíem saber una mica com havies arribat tu fins aquí. M'has dit, o m'has allò, que amb els 2-3 anys ja t'hem d'imaginar amb una canya a la mà.
Correcte, sí, la meva trajectòria comença molt enrere. Era molt petitet i el meu avi em traia pescar en barca. Llavors allà ja em vaig donar compte, no, que era algo que realment m'agradava. Necessitava els caps de setmana, aquells estiu que venia a passar de temporada aquí amb els meus pares, i sí, sí o sí, cada dissabte o diumenge s'havia d'anar en barca i mirar de pescar alguna cosa.
Suposo que aquí on estem hi havies vingut a comprar més d'una vegada.
Correcte, estava una mica canviat, però sí, sí, aquesta era la botiga de referència abans de sortir en barca, no? Havíem d'anar a buscar els cucs, sí o sí, les rosques.
T'haguessis imaginat alguna vegada que al cap dels anys tu estaries com a amo i senyor d'això?
La veritat és que no m'ho havia imaginat mai. Això que m'ho havien proposat moltes vegades, de, hòstia, amb el que t'agrada tota la pesca hauries de tenir una botiga, però no em veia realment en una botiga, sinó que em veia fent altres coses, no?, com portant gent a pescar arreu del món. Però, mira, al final es va donar que l'altre em quedava una mica massa gros, de moment, i em va sortir aquesta oportunitat. Llavors vaig dir, m'hi llenço.
Amb els biòlegs hi ha allò que si ets més de laboratori o més de bota, amb els pescadors podríem dir que tu, sens dubte, ets més de peu de pelatge, de llongada, de roques, de barca, que no pas d'un lloc tancat, no, Ot? T'hem vist voltar molt i molt a la teva vida.
Correcte, així és. Jo, estar tancat és una de les raons de per què no em veia una botiga, però sí, el meu és sobretot les roques més que la barca, ja que no tinc barca. Però hem caminat bastant tot arreu de Catalunya, algunes zones d'Espanya, en interiors, aigües interiors, i arreu del món també, tot enfocat a la pesca.
Arreu del món, aviam, explica'm una miqueta per on has voltat, perquè mira, que estem aquí a la botiga i a dalt, al mostrador, a una de les parets on a sobre dels hams i dels mosquetons i de diversos estris, veiem fotos de revistes de pesca, amb un noi amb peixos molt grossos, Ot. Ets tu, no?, d'allà dalt?
Correcte, sóc jo, i de fet allà hi veiem el segon viatge que vaig fer a Oman, i podem veure també un dels viatges que era a Costa Rica. Llavors, bueno, en aquest cas, tot va començar el primer viatge a Oman, amb 19 anys, i va ser un mes de setembre, i ens va agradar tant que vam decidir tornar-hi el mes de febrer. El següent febrer vam tornar-hi a anar a Oman, i era fantàstic, no? Estàs en un altre país, no has viatjat mai, no has sortit mai d'Europa, i va ser la gran meravella, va ser un descobriment això de viatjar i pescar.
Crida l'atenció perquè, clar, és un altre nivell, no? Potser qui anava a dir, no?, amb la barqueta acostumat a agafar quatre pagells o quatre serrans o porall, et veus amb unes llampugues, amb uns peixos de 15, 20, 30, 40 quilos. Clar, això, de totes maneres, fa falta entreno previ, no? No hi vas allà de zero.
Correcte, fa falta entreno previ, però en aquest cas, no?, és com que tens l'entreno previ amb el somni inclòs, perquè aquí sempre vas traient peces menors, de mides més petitetes, portes l'experiència que vulguis, però clar, quan viatges a un altre lloc i trobes que el que et pot picar la canya pot ser bastant més gros, és algo que tot i així falta aprendre, no? I a més falta aprendre quines espècies hi ha a cada lloc, com mengen, com viuen, i bueno, crec que forma part una mica de la gràcia de viatjar, no? Que no tot és com ens ho trobem aquí, ni molt menys.
Ot, com varies veure la pesca des de fora el mostrador, a dintre el mostrador, el tracte amb els pescadors, incloc, no són persones fàcils, de tractar moltes vegades. Què t'ha sobtat més d'aquest canvi d'escenari?
Més que sobtar-me, de cop i volta m'he donat compte de la realitat, no? La realitat que quan vas a una botiga tu demanes certs productes i et diuen, hòstia, és que sempre voleu el que no tenim. I dius, hòstia, però si això tenen per tot arreu, no? I aquesta és una mica la teva suposició. Però quan estàs darrere del mostrador et dones compte que la gran majoria de pescadors volen el que no tens. Llavors, mica en mica intentes adaptar-te a ells, inclús donar solucions, però així el principal és mirar d'adaptar-te, no? Donar una mica el servei per tothom.
I ara una pregunta clàssica quan es parla de comerç. Actualment, amb tant comerç digital, tant comerç per internet, tantes plataformes diverses, no direm noms i marques, però això sí que és a nivell globalitzat absolutament. Com es fa perquè la gent continuï venint, o com crees el vincle perquè la gent trepitgi la botiga del terreny?
És complicat, és molt complicat, i amb això m'hi vaig trobar quan vaig agafar la botiga. El primer mes, que encara tenia tancat i m'estava organitzant, va ser qüestió d'agafar diferents catàlegs i, segons criteri, mirar d'escollir el millor producte de cada catàleg, no? No hi ha una millor marca, però sí que hi ha uns millors productes. Llavors, aquí és on realment et trenques el cap i penses una mica en tothom, en tots els tipus de pesca que poden venir a preguntar o demanar, i mirar donar això, no? Donar aquest servei que comentem, que és buscar el millor producte, el millor preu, dintre de les diferents marques. Si d'una marca podem agafar els mosquetons, de l'altra agafarem els hams i de l'altra agafarem els peixos artificials. Però tot això magnificat per una quantitat que no sé ni com explicar.
Jo me'n recordo que abans, amb un ham del 6, amb un fil i amb un suro, el que sigui, fèiem. Ens hem flipat massa?
Jo crec que sí. Realment crec que sí, que ens hem flipat una miqueta. Però també crec que és quan entres ja en el món del fanatisme, no? Quan estàs en aquest mundillo, ja, jo personalment, si més no, parlo per mi, em considero col·leccionista d'articles de pesca.
Això vol dir, si m'ho permets, una mica, uns quants pongos a casa de pesca?
uns quants bastants. I el cas, inclús abans de tenir la botiga, no? Un dia el meu pare es va ficar a comptar canyes a casa i em va comptar 48. Me'n recordaré sempre, perquè em vaig quedar sorprès a dir, hòstia, de veritat, tenim 48 canyes entre dues persones? Ho vaig trobar una barbaritat.
I ha canviat molt, no? Perquè ara, clar, la majoria de tècniques, o moltes tècniques, fins i tot Japó marca tendència, països orientals, clar, són, no diria que massa fins, però si fos per ells, encara tindríem més productes.
Correcte, així és, i també penso que al final és per al fet de que tot avança, han de sortir coses noves i d'alguna manera ens han d'intentar de vendre aquestes coses noves, aquests productes nous. Llavors, bueno, és una mica com tot, no? Hem de saber fins on volem, o realment si estem disposats a fer que tots aquests canvis, perquè ens trobem que tenim una canya per cada modalitat i dintre de cada modalitat tenim una acció concreta, no? En el cas de les canyes, per exemple. Llavors, es fa complicat tot plegat, es fa molt complicat.
I un altre aspecte, estem en uns mesos una mica de... els pescadors una mica alterats, el tema de normatives, tema de noves lleis, temes de no... Sé que tu, per la teva part, també ets molt de... sí, anem a pescar, però ho fem d'una forma responsable, no? Aquí potser és aquesta la pedagogia que fa falta ara, no? Que el pas que s'ha de donar.
Crec que sí, perquè parlo per mi, vale? Sempre parlo per mi, no vull influenciar ningú, però en el cas de la pesca, considero que la pesca és biologia. Llavors, estic d'acord amb moltes coses, no? Com el tema de la captura i solta, i de mirar de tractar bé els peixos, és cert, cada cop tenim més normes, més talles mínimes, més restriccions en quantitats de peixos per emportar-nos a casa, i d'això ho entenc perfectament en l'aspecte de que, bueno, s'està mirant per conservar una mica, no? Perquè el dia de demà segueixi havent peix, no? I d'alguna manera podem disfrutar d'ell, les noves generacions en puguin disfrutar.
Això es fa una mica difícil, no? Perquè abans venies de l'època quan més millor, i quan les galledes més plenes millor. Ara digue-li a un que va pescar en barca que dels 30 calamars que agafi se n'ha de quedar 5, potser t'engega a pastar fang.
I tant que sí, i tant que sí. Aquí m'hi trobo, intento des de la botiga no fer pressió com a tal, però sí donar aquell petit consell i intentar explicar el perquè de les coses, i doncs compte que sobretot amb la gent d'abans costa bastant més d'entendre.
I com veus el... Parlem de futur, o sigui, fa poc més d'un anyet que has agafat la botiga, estàs fent canvis, estàs fent remodelacions, l'estàs enfocant cap a la teva manera. Cap on vols que vagi Esports Can Jordi?
Tal com hem comentat, no? És una botiga que té molts anys, té més de 60 anys en funcionament, i em trobo que s'han quedat certes coses una mica antiquades, llavors donar-li una nova cara a la botiga pot ser algo important i que faci sentir el client una mica més còmode a l'entrar aquí, no? I bueno, és una mica l'intenció, que quan tu vagis a comprar alguna cosa del tema que t'agrada, que t'hi puguis sentir a gust, que sigui més enllà que una botiga. Si ha l'intenció a la llarga és que sigui un club de pesca on ens puguem trobar els pescadors i compartir les diades.
Ara estem en un poble molt turístic, l'Escala, un poble de mar, no?, amb les dues temporades. Suposo que aquí hi ha temporada alta i hi ha cua de gent anar agafant cucs de la nevera, anar agafant les coses, feinen... Potser fins i tot amb una persona no es fa suficient a la botiga, que s'ha de contactar més gent, però clar, la temporada baixa d'un poble de costa com l'Escala també s'ha d'oferir, no?, aquest servei, perquè encara que sigui, que estem en, sigui mes de novembre, desembre, gener, febrer, la gent continua anant a pescar.
Correcte. La gent segueix anant a pescar, molt de menys, això és cert, però hem de tenir en compte una cosa amb la pesca, i sempre ho comento, i és que és l'activitat més practicada del món. Crec que hi ha poca gent que s'ho para a pensar, no? Molts pensem en el futbol, per exemple. Però la pesca en el racó més petit del món la fan servir per pescar, ai, per menjar, perdó. Llavors, partint de que hi ha una base de necessitat i ho portem a una base de hobby, no? Llavors, quan es torna un hobby, la gent segueix consumint, sigui l'època que sigui. Si és com dir, si me'n vaig a mirar si el restaurant està obert i el restaurant està tancat, no sé com dir-ho.
Això no vol dir que no et deixem fer vacances, eh? Però fins i tot ara m'has dit que vols reprendre aquests teus viatges, aquestes experiències d'anar a nous llocs, fins i tot d'anar a continuar voltant pel món anar pescant.
Correcte, això és realment el meu somni, i es basa principalment en a la llarga mirar de fer excursions de pesca. Excursions de pesca arreu del món, on el client pugui escollir una mica quin país li agradaria anar, tot i així seguint certes propostes, no? Però la intenció és que el client s'ho pugui passar bé i disfrutir el màxim possible. Llavors, dintre d'aquestes propostes, que són diferents països, doncs intentar créixer una mica en l'aspecte de viatjar en quant a la pesca i amb persones que estiguin disposades a sentir aquesta malaltia.
Quin lloc et faria especial il·lusió anar-hi?
Un lloc bastant concret que tinc en ment és Kènia. Vale, trobem al sud-est d'Àfrica i és un país que en quant a la pesca no està massa explotat. Llavors crec que és un bon recurs, els bitllets de vol són bastant econòmics en vista d'altres països, i crec que pot ser una opció molt bona per començar.
Ot, anem acabant aquesta conversa. T'he de dir que a mi també se'm fa una mica estrany, eh? Estar fent un programa de ràdio en un lloc on personalment també hi he estat treballant tants anys i hem compartit també botiga, eh? Alguna vegada fins i tot crec que t'he despatxat a tu, inclús. Doncs això, acabem amb aquesta mirada al futur, en el que serà Esports Can Jordi, amb aquestes remodelacions. Veig lleixes i veig coses per aquí, per la botiga, dels canvis i així. Suposo que hi ha de cares a la primavera de l'any vinent, quan passi aquesta temporada d'hivern és quan veurem el rentat de cara.
Correcte, així és. De l'indatge és de cares al febrer ja fer-li aquest rentat de cara i així es poder començar la nova temporada 2026 amb certes millores, amb productes nous, amb més comoditat per al client i una mica tot plegat mirar de fer-ho el millor possible.
Doncs Ot, moltíssimes per passar per la Randa Mar, molta sort en els viatges i molta sort en Esports Can Jordi.
Moltes gràcies, Sergi.
l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Anem ara a parlar del projecte Bioplatges. Es tracta d'una iniciativa que ha durat uns 2 anys on s'han recollit dades i el principal objectiu és planificar accions en un futur per gestionar les platges del territori. Volem parlar amb un dels seus investigadors de l'Institut de Ciències del Mar que ha participat en tot això, Jaume Piera. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Anem a pams, per entendre-ho millor. El projecte aquest Bioplatges Met, exactament què és?
Mira, Bioplatges Met, de fet, està immers en un projecte una miqueta més gran, però en el nostre cas, bàsicament, el que volíem era connectar la ciutadania amb els òrgans o els elements que gestionaven. En aquest cas, en el nostre cas, era l'àrea metropolitana de Barcelona, i veiem una miqueta la conservació de les platges i com la gent podia participar en aquest procés de conservació, tenint en compte que les platges de l'àrea metropolitana, òbviament, n'hi ha algunes una mica naturalitzades, les que estan a prop, anem a dir, del Prat de Llobregat i d'aquesta zona, però n'hi ha d'altres que estan molt, anem a dir, urbanitzades, que n'hi ha pràcticament que són ciment, i això ens donava un gran ventall, no? Però, bueno, una vegada feta aquesta experiència, això pot ser estendre's a moltes altres platges de Catalunya, algunes molt força naturals i d'altres també força artificials.
Uh-huh. En aquest sentit, heu recollit unes 6.000 observacions, què vol dir això?
Bàsicament, un dels papers més importants que hi havia per part de la ciutadania és que poguessin anar amb càmeres fotogràfiques o bé amb l'aplicació mòbil i que poguessin recollir les espècies que anaven trobant a la platja. Val? I aquesta, diguem-ne, iniciativa doncs, és el que ha creat doncs, aquest procés de seguiment d'espècies amb les quals a vegades doncs, pots trobar espècies, anem a dir, invasores o espècies que estan en un risc de conservació i per tant és molt important saber on es troben tant unes com les altres.
Uh-huh. Per tant, és important tot això per saber com conservar les nostres platges d'alguna manera.
Exacte, sí. Bàsicament és la informació que pot ser molt útil de cara després a la gent que fa la gestió d'aquestes platges, doncs el fet de poder disposar d'aquesta informació per tal de poder fer la gestió el més, diguem a dir, eficient possible.
Uh-huh. I quines són d'aquestes 6.000 observacions les espècies que més s'han observat o que reiteradament s'han observat?
Doncs mira, sobretot hem agafat moltes espècies vegetals, perquè bàsicament, clar, lògicament en els sistemes dunars, doncs moltes de les espècies, anem a dir, associades a aquests ecosistemes dunars. Algunes d'elles també, òbviament, tenen després associats, doncs, insectes o altres organismes que estan vinculats en aquests ecosistemes una mica tan fràgils, no? També ha estat molt important el fet de fer seguiment i algunes vegades amb unes càmeres una mica més especialitzades, no? Ja amb les aplicacions mòbils, doncs d'espècies ja amb una mica de protecció, com pot ser el corriol camanegre, no? Que és una espècie petita d'ocell, doncs que cria en aquestes zones i que és molt important saber on cria perquè posa els ous enmig de la sorra i és una de les zones que, clar, que críticament, si no queden protegits d'aquests espais on posen ells els nius, és fàcil que algú, sense mala fe, però els acabi trepitjant perfectament o i se'n vagi la posta a Norris simplement per un problema d'haver estat on no tocava en aquell moment.
Uh-huh. En tot això també hem de dir que la ciutadania ha tingut un paper important i ha participat en aquesta recollida de dades i entenc que això és molt interessant.
Sí, i no només el fet, diguem-ne, si voleu, al començament la ciutadania pot participar només en el procés aquest de seguiment, però després es poden involucrar més en entendre quines espècies hi ha i es poden fer també una mica per conservar aquests ecosistemes.
Uh-huh. Per conservar aquests ecosistemes, per tant, és una feina de conscienciació.
Sí, i també una manera, saps, de poder involucrar la gent no només en el context d'això, de reportar informació, sinó també a vegades de deliberar o de pensar en quines solucions poden ser millors de cara a implicar-se en activitats d'aquestes de conservació.
Uh-huh. També l'educació ambiental ha jugat un paper molt important.
Sí, perquè, bueno, una manera, diguem-ne, d'engrescar la gent a que pugui participar és primer donar-los a conèixer una miqueta doncs, aquests ecosistemes que a vegades no són tan coneguts. No? Hi ha moltes espècies vegetals que són molt interessants i que si ningú te les explica, doncs potser passes per allà i no ho coneixes. No? Llavors, totes les activitats que s'han pogut fer de divulgació i han anat molt bé perquè la gent prengués consciència de la importància d'aquests ecosistemes, que a vegades, bueno, són dels més malmesos, fruit també de l'activitat humana.
Ja per anar acabant, perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre, en aquest projecte també té incidència, ara que se'n parla molt, per la gestió de les dunes o per recuperar aquestes dunes de les platges?
Exactament. La gent no és conscient a vegades de la importància que tenen aquests ecosistemes dunars. I a vegades quan s'han començat a repoblar diuen, oi, ens estan omplint la platja d'herbes. Doncs no, aquests ecosistemes juguen un paper superimportant, i més ara que tenim aquests problemes, ara que cada cop tenim més tempestes i tempestes més extremes, que se'ns emporten tota la sorra, i aquests ecosistemes permeten d'alguna manera protegir una miqueta o fer una mica més resilient les platges a aquests fenòmens que cada cop tindrem fruit del canvi climàtic. Entendre això doncs és molt important, i engrescar o involucrar la ciutadania que siguin partícips de com recuperar aquests ecosistemes en els llocs on es pugui, doncs és un element essencial.
Ho hem d'anar deixant aquí, un projecte molt interessant. Intentarem recuperar aquest tema més endavant. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar. Jaume Piera, investigador de l'Institut de Ciències del Mar.
Moltes gràcies a vosaltres. Plaer. Dures palles, malgrat la por, fent
el mort, la vida passa. I parlant de platges, arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 8 de gener del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Ronda Mar. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetla, s'aixella, orina i no té son, i pensa... Ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem veure. I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atuda i s'atrança. Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen saber on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira, desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria. O de gringos forajidos, o de xerifs corruptes a cases de putes, o de xinos drogaditos a Gran Torino. I Clint, què vols? Encara ets en el segle XIX. Fa un any que no te dutxes, i això només són quatre jesutxes de mort. I un home basta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I una mort del sol s'atura i s'allança. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa.